I abordem el que, en fi, pensaven alguns que ja ens en havíem oblidat, i és la Covid. La Covid que persisteix ara en el que és l'adolescència, els més joves.
Sí, sí, perquè de moment Salut desvincula aquest augment de contagis dels últims dies de la reobertura de l'oci nocturn. El departament diu que el canvi de tendència es va començar a detectar el 16 de juny, per tant, 5 dies abans de la reobertura de les discoteques. I ho ha relacionat més amb aquests viatges de final de curs que està generant aquests macrobrots, de moment a 8 comunitats autònomes. Ara ja són, per exemple, a Catalunya, 242 els joves contagiats i uns 1.200 els contactes aïllats. N'ha parlat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Que només portem una setmana d'obertura de l'oci nocturn. Aquests brots que estem parlant, dels que estem parlant avui, són brots anteriors a l'obertura de l'oci nocturn. I crec que això és molt rellevant recalcar-lo.
De moment, des d'avui ja poden demanar hora per vacunar els 30-34 anys i es continua estudiant si obriran la vacunació de cop pels joves de 16 a 29. La doctora Cabezas ha insinuat que seria aviat. Mentrestant, el govern balear posa restriccions després dels macrobrots de Covid que s'han estès i que ja superen el miler de casos. L'executiu ha aprovat que tots els participants en viatges de més de 20 persones hagin de presentar una prova PCR negativa o bé tenir la pauta completa de vacunació per poder entrar a les illes. Ho ha explicat Juan Pedro Illanes, vicepresident del govern balear.
El govern ha acordat modificar la normativa per obligar a que tots els grups superiors a 20 persones hagin d'arribar a les Illes Balears amb una PCR negativa feta a les 48 hores abans o amb la pauta completa de vacunació. A més, el govern ha demanat un reforç policial per a realitzar actuacions de prevenció de conductes de risc en zones turístiques.
Mentrestant, alguns dels joves que són positius o contactes de positius i que han allotjat en un hotel de Covid de Palma han aconseguit saltar-se la quarantena i els busquen per l'illa. I és que alguns dels joves estan denunciant les últimes hores que els tenen segrestats i sense informar els seus pares. En paral·lel, el govern espanyol exigirà estar vacunat o una PCR negativa als britànics que arribin també a les Illes Balears.
Saludem aquesta hora a Fernando González Candelas, que és catedràtic de genètica a la Universitat de València, investigador del grup de salut pública FISABIO i corresponsable del consorci SetCovid. És el primer científic que va desxifrar el genoma del coronavirus a l'estat espanyol. Fernando González Candelas, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
La primera qüestió que li trasllado és on estem ara mateix respecte a la pandèmia, perquè tenim dades contradictòries, és a dir, la sensació és que el pitjor ja ha passat, però en canvi tenim dades que ens diuen el contrari. Ens pot fer una fotografia d'on som ara mateix?
Sí, ho intentarem. Estem en una situació que és molt millor que la que en teníem fa 3-4 mesos, però estem pitjor que fa 3-4 setmanes, per resumir en tres paraules. Per què? Perquè fa uns mesos no en teníem pràcticament immunitat i, per tant, no hi havien començat les vacunacions. Per tant, qualsevol variant, qualsevol soca del virus feia l'agost en quant a les infeccions. I ara això no passa. Per què? Perquè hi ha molta gent que ja ha completat la pauta vacunal, tenim una immunitat que no és massa gran per al conjunt de la població, però sí en els sectors poblacionals que pateixen més gravetat en les infeccions, i per tant la situació hospitalària i de serietat i de gravetat en les infeccions és molt millor. Ara bé, estem reobrint espais que estaven tancats fins fa poques setmanes i les transmissions han tornat a gaudir d'un terreny pues, prou abonat.
Doctor, aquestes transmissions són amb la gent que no s'ha vacunat, la gent que té una dosi, fins i tot s'especula, o si més no, el run-run, no? Allò que veus a les xarxes, o que hi ha fins i tot gent amb dos dosis que té el virus. Explica'ns una mica quins són els perfils de gent que es contagia ara amb aquesta variant Delta, perquè estem perduts. Fa dies que no en parlem i estem una mica perduts amb tot això.
La major part de les transmissions de les infeccions es produeixen en gent no vacunada. Uh-huh. Això és una cosa que és molt clara. Hem observat una reducció de l'edat mitjana de les persones infectades de molt, molt important. I ara mateix en totes les comunitats estan observant un increment de les infeccions en la gent jove. Jove menor de 40 anys, un jove prou ample, però jove menor de 40 anys, que és justament els que no han començat encara les vacunacions, en la gran majoria dels casos. Doncs això és la primera. Això vol dir que només infecten aquestes persones? No. També hi ha infeccions en persones que no han completat la vacunació, és a dir, que tenen només una de les dues vacunes, de les dues dosis, i fins i tot hi ha casos d'infeccions, ara bé, no greus, no que condueixen a hospitalització ni molt més a mort, de persones amb les dues vacunes, amb les dues dosis vacunals. Per què? Perquè cap de les vacunes és 100% efectiva. Les vacunes tenen una efectivitat molt alta, però molt alta del 95%, però això vol dir que un 5% aproximadament de les persones que han estat exposades en un risc cert al virus es poden acabar infectant. Però, com dic, infecció no vol dir gravetat en la infecció. I això tenim molts pocs casos, no podria jo donar unes xifres, perquè això correspon al Ministeri, que són els que tenen les xifres detallades, de quants casos de persones en tota la vacunació han patit una infecció seriosa.
Com canvia la protecció respecte a la variant Delta en funció de la vacuna que portem? Això, diguéssim, la gent que ha rebut, per exemple, Pfizer i Moderna han estat més protegits que els que han rebut AstraZeneca o Janssen, o no és ben bé així?
No. Sembla que amb les dues dosis hi ha poca diferència en l'efectivitat vacunal. Hi ha una xicoteta millor protecció o millor efectivitat de la vacuna de Pfizer que no d'AstraZeneca en les dues dosis. On trobem diferències, on s'han trobat diferències més rellevants és en persones que només han rebut una de les dues dosis, entre aquestes dues vacunes. No he vist jo encara cap estudi on s'hagin incloses les altres vacunes. Només que hem vist les de Pfizer i AstraZeneca perquè s'han estudiat al Regne Unit i ja han fet una publicació, un estudi ràpid de quines són les efectivitats comparatives entre aquestes dues vacunes.
Per tant, ara les persones, per exemple, que tenen entre 60 i 70 anys que van ser vacunades amb AstraZeneca i que només han rebut, que han tingut que esperar 12 setmanes, aquí sí que s'hauria de fer una acceleració per evitar riscos majors, no?
Això estic esperant jo. Que estic en aquest grup d'edat, sí, jo crec que seria el més convenient. Pot ser que no calga esperar les 12 setmanes que s'havia comentat en un principi, que puguem avançar-ho a 10 setmanes o 11 setmanes, qualsevol anticipació, quan més aviat tinguem la segona dosi, molt millor per a la protecció del grup, malgrat que la efectivitat de la segona dosi no siga tan alta en el boost que s'espera de anticossos com seria a les 12 setmanes. Però sembla que aquesta anticipació seria molt desitjable.
A Israel, Gran Bretanya, Portugal i Austràlia han adoptat noves mesures restrictives per intentar contenir l'expansió de la variant Delta. Per exemple, a Sydney s'ha aprovat un nou confinament de 15 dies després de detectar 30 nous contagis. Vostè creu que... Disculpi, digui.
Sí, no, anava a dir que els australians tenen una política de Covid zero.
Sí, sí.
És a dir, la seva situació no és comparable a la del Regne Unit o a la de Portugal, ni fins i tot a la d'Israel, perquè ells controlen cada cas i han adaptat mesures molt, molt restrictives per un cas, perquè no volen que se'ls escape en cap moment.
Jo li volia traslladar si, veient el que fan aquests països, si vostè creu que s'hauran de fer passos enrere pel que fa a la desescalada que hem viscut aquí a Espanya.
Això ja sí que és molt més complicat i com a científic expert jo no sóc qui ha de dir si cal o no cal fer una cosa d'aquestes. Això és una decisió que implica altres responsabilitats econòmiques, socials, polítiques, evidentment, que jo crec que als científics s'escapa les conseqüències. Nosaltres podem dir que en les condicions actuals el que cal esperar cara a l'estiu és un augment de les transmissions. Quant serà l'augment? Això ja és molt difícil d'avaluar. Per què? Perquè tenim heterogeneïtat en com són les mesures d'una comunitat a una altra, perquè no totes les comunitats reben els mateixos individus des de fora, els individus de diferents nacionalitats porten o portaran variants en diferent mesura, és a dir, no és senzill fer aquesta avaluació detallada per dir des d'un únic punt de vista què és el que cal fer per a tots, d'acord? Doncs jo crec que el que estàveu comentant, el govern balear ha decidit implantar unes mesures diferents dels que tenia fins ara. Per què? Perquè han observat que en les que tenien ara no controlen la situació, com se pot deduir del macrobrot este que estem patint, sí, d'alguna manera.
Deixi'm fer-li una última pregunta. Aquests contagis de la gent més jove, són menys perillosos, per entendre'ns, que quan el contagi arribava a edats més avançades?
En general, sí, perquè això és una constant que hem observat al llarg de tota la pandèmia. La gent jove no sol patir les mateixes conseqüències en la mateixa gravetat que la gent gran. Doncs, en general, sí. Ara bé, que la freqüència de les complicacions siga menor no vol dir que siga zero.
Yeah.
Doncs, si tenim molta transmissió entre gent jove, observarem gent jove hospitalitzada, gent jove que entra en unitats de cuidats intensius i fins i tot morts. Per què? Perquè tenim una cua molt estesa de causalitats i de circumstàncies personals. Quan més gent tinguem infectada, més fàcil és que alguns casos acaben com no desitgem. Doncs sí, no podem fer aquesta igualtat de com és jove no pateix. No pateix, la gran majoria no pateixen, però n'hi ha uns quants que sí, a banda de que tenim el risc de que ells infecten als convivents i a altres persones més grans que poden no haver completat la seva patró vacunal o que fins i tot tinguin altres condicions en les quals una infecció sí que pot desenvolupar-se en una infecció greu. Doncs no podem simplement pensar en que com són joves hem de deixar-les l'escampar directament el virus.
El que passa, ja sé que li he dit que era l'última pregunta, però el problema que tenim és com consciencies a la gent jove d'això que vostè està dient, no? Perquè no s'està fent cap campanya institucional, no s'està parlant directament als joves a través de la gent que directament interactua amb ells, i aquest és un hàndicap que tenim, és a dir, no són conscients del que vostè, per exemple, està explicant a aquesta hora.
Sí, sí, això és evident. Jo crec que això està estat del Ministeri i de les Conselleries de Sanitat i caldria fer unes campanyes prou més agressives, pot ser que en xarxes socials, no tant en mitjans de comunicació més clàssics, per dir-ho d'alguna manera, no? Que tots entenem, sí, sí. Però que sí, que caldria arribar a fer-les... Que evidentment el no tindre tant risc individual no significa que no tinguin risc. També és cert que gent jove en general han tingut una conducta i unes actuacions molt bones al llarg de tot el curs escolar. O sigui, que tampoc podem pensar que tots es comporten malament. No,
sí,
no.
Sí, sí.
Lo que passa és que, clar, arriba un moment en el que és la fi del curs, hem acabat exàmens, estem cara a l'estiu, i les coses, després d'estar patint, per dir-ho clarament, d'estar patint restriccions i controls de tot tipus, pues ara el cos demana altra història. I clar, ho demana molt comprensiblement, però també té uns riscos molt importants.
Li agraeixo molt la seva claretat amb les seves explicacions. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Un plaer. Gràcies.
Bona vesprada.
El doctor Fernando González Candelas, catedràtic de genètica a la Universitat de València, investigador del grup de salut pública FISABIO i corresponsable del Consorci CET-COVID. Recordem que és el primer científic que va desxifrar el genoma del coronavirus a l'estat espanyol.